Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Centenars de persones secunden la crida d'Òmnium Cultural a autoinculpar-se pels fets de l'1 d'octubre. I aquest matí s'estan produint cues en diversos jutjats de Catalunya en la resposta a aquesta campanya. En un formulari que proporciona l'entitat, els ciutadans es poden autoinculpar d'haver-se manifestat tant el 20 de setembre del 2017 o haver anat a votar també l'1 d'octubre. El formulari s'entrega a la justícia i s'insta que s'actuï contra la persona signant. A primera hora, a Girona, hi ha hagut moments de tensió amb els Mossos perquè volien limitar l'accés a 25 persones per entregar aquest document, segons ha explicat la mateixa entitat. També s'ha acumulat gent a Barcelona, a Lleida i a Tarragona. Anem, doncs, a aquesta hora cap a Tarragona ciutat per conèixer com està anant també aquesta campanya d'inculpacions i si hi ha diversa gent també fent-ho. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González, bon dia, què ens pots explicar?
Bon dia. Aquí a Tarragona unes 80 persones han fet cua des de les 9 del matí davant del jutjat de guàrdia per autoinculpar-se. Des d'Òmnium Cultural asseguren que en els propers dies la campanya també s'estendrà a la resta de localitats, tot i que l'inici ha estat aquestes quatre capitals. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat l'ordre que el nombre màxim d'autoinculpacions diàries fos de 25 a cada jutjat, la qual cosa ha deixat decenes de persones sense poder entregar el seu escrit. Amb aquest límit s'espera també que en els propers dies més i més persones es dirigeixin als jutjats de guàrdia per poder presentar la seva denúncia.
D'acord, gràcies, Jonai. Bon dia.
Bon dia.
Més qüestions també d'última hora, i és que la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desenvolupat l'operació Blancoc, que ha permès desarticular a Tordera una organització criminal dedicada a l'elaboració de cocaïna. El desmantellament d'un laboratori de processament de substàncies estupefaents i també la detenció de 10 persones per la suposada comissió dels delictes de pertinença a organització criminal i tràfic de drogues. Anem, doncs, cap al Maresme per conèixer més detalls d'aquesta situació. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater, què més en sabem?
Bon dia. L'organització criminal, perfectament estructurada i jerarquitzava enviaments postals des de Colòmbia de paquets de cafè que contenien pasta base de cocaïna amagada entre els grans de cafè. Una vegada a Espanya, aquesta pasta base de cocaïna era processada i adulterada al laboratori que l'organització havia posat en funcionament per a la seva distribució i venda a Catalunya. El 4 d'octubre es va procedir a l'explotació de l'operació, en la qual es van realitzar registres domiciliaris a localitats gironines de Palamós, Blanes, Lloret i també a la barcelonina de Tordera. Com a resultat dels registres practicats, es van desmantellar el laboratori, es van detenir 10 persones de nacionalitat espanyola, colombiana, boliviana i dominicana per la presumpta comissió dels delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal, i es van intervenir 2,5 quilos de cocaïna, 200 litres de productes químics utilitzats per al procés de fabricació de la droga i 4 vehicles, donant per desarticulada l'organització criminal.
Gràcies, Lluís Sabater, des de Ràdio Tordera. I aquest dilluns al matí ha començat el judici contra un veí de Vic de 52 anys acusat de matar un home de Blanes de 39 i amagar el cos a Vilanova de Sau. Un jurat popular ha d'analitzar durant les setmanes el cas i després emetrà un veredicte. Els fets van tenir lloc el passat 22 de gener de 2018, quan tots dos es van trobar en un pis al carrer Esperança de la capital osonenca que l'acusat tenia llogat. La víctima va anar-hi per aconseguir una arma blanca de foc. De moment, això és tot a aquesta hora. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sardanes sí, sardanes no. Sardanes sempre, pregunto jo. Hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana. Cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Comencem una nova edició del Més Calent a l'Aigüera. Avui és dilluns, dia 28 d'aquest mes d'octubre, aquesta setmana última ja compartida. Amb final d'octubre, ja començament del mes de novembre. Molt bé, i com sempre, per començar tot això, no seria possible sense la Cristina. Bon dia. Cristina, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. Bé?
Descansat? Has pogut dormir una hora més o no?
Sí.
Sí?
Jo em penso que sí.
Hem canviat l'hora? Sí. Ah.
Bueno, que tenim un rellotge que encara ens en queda per canviar.
Sí?
Ara veus, si fóssim divendres passat, ara ja, tu ja estaries
sí, allà a la redacció. Sí, ja estaria a la redacció fent feina, eh?
I jo estaríem aquí amb l'Abel acabant de fer els titulars de l'informatiu.
Doncs haurem de canviar els rellotges, perquè això no pot ser.
Sí.
Només n'hi ha un que vagi a l'hora, crec, que entre la peixera i l'estudi, de tres rellotges en tenim un que va a l'hora.
El més gros de tots, eh? Perquè
sí.
Aquí tenim diversos i aquí el més gros de tots és el que va a l'hora, i ara ja mirarem en mica d'anar-los a posar tots a temps, per ser més o menys saber amb el temps actual que estem.
Això segur que li ha passat a algú, eh? Perquè els mòbils, per exemple, canvien automàticament, alguns rellotges d'aquests ja digitals també, però els típics que van amb rellotge de mà, si no hi penses, de sobte et pots emportar un bon espant.
Els dels cotxes no canvien, també? Els
has de canviar, jo l'he canviat aquest matí. Sí. També s'ha de fer manual. Sí.
Tinc rellotge hasta la moto, que també l'hauré de canviar.
La teva moto té rellotge?
Sí.
Carai,
les motos quina, ara,
quina tecnologia.
Però quasi que totes les que surten ara, en el quadro, i aquí hi ha el compte quilòmetres, també n'hi ha alguns que porten compte revolucions, i també hi ha un apartat allà dels que porta per l'hora.
Molt bé, doncs a canviar el rellotge de la moto, també.
El que passa que hi ha anys que ni l'he canviat.
Ja està, no? Vas mig any bé, mig any no, sí, i ja sí. Està.
Ja em penso que ja... No, l'última vegada no el vaig canviar, perquè ara anava bé amb les dues hores, i ara avui... Ahir com la vaig agafar un moment, vaig dir, carai, bueno, jo faré demà. I com l'agafi avui, dic, ja faré demà. I així anar allargant-ho...
Mentre no arribis tard enlloc, no passa res.
No, perquè més o menys ja te'n fas, ja ets conscient de l'hora que és, perquè clar, el rellotge és el que menys mires, no el rellotge de la moto. Però bé, molt bé, doncs comencem aquesta setmana, que serà curta.
Divendres festa.
El dia 31, la Halloween castanyada.
Sí.
I el dia 1, bueno, aquí també de dir que demà 29 és festa a Girona, Sant Narcís.
Sí, però a l'Escala treballem, no, Joan?
Sí, aquí treballem. I ja ens els hem gastat, les festes locals.
No importa d'on vinguis, no?
No. Home, esclar, per demà pels gironins, la gent de Girona Ciutat, sí que serà una setmana molt curta.
Sí, la veritat és que sí, i moltes empreses ja també han fet el joc de... Treballem per Sant Narcís, però ja agafem festa el 31 i així ja fem setmana llarga. Vull dir que algunes estratègies es fan, però sí, demà serà dia festiu pels gironins.
Sí, el que no sé com ho faran les escoles, perquè sé que les escoles a Figueres sempre em penso que agafaven un o dos dies també per Sant Narcís, per les festes de Sant Narcís, i no sé aviam què faran, si agafaran ara al començament de setmana o ja a tocar setmana, tocar amb el dia 1.
S'haurà de mirar, no ho sé.
Sí que dos dies els atenien de festa, les escoles gironines.
però no sé, cadascú s'ho combina com vol. Això també passa a Figueres, com a Fires de Figueres. Aquí l'Escala no passa perquè és que encara no ha començat el curs escolar amb la festivitat de Santa Màxima. I com deia, aquí ja els hem gastat totes i, bueno, i esperar l'any que ve. Molt bé, doncs tot això que estem explicant és aquell moment que anem a parlar del temps. I el temps hem d'anar a les nostres estacions meteorològiques de referència per veure com està la situació del temps. I si anem fins a la closa, no, fins a la clota primer, ens marca la temperatura de 15 graus en 6. I si anem fins a la closa Llou, que seria més terra endins, a 15 graus en 2, tampoc hi ha gaire diferència. Estem amb aquests 15 graus, el matí fa fresqueta.
Sí, ja ha baixat la temperatura, ja costa més, hem de cada cop anar més al migdia, per que pugin una mica les temperatures, i bé, que també van baixant les màximes. Ara ja, sí. Crec que avui ja no olorarem els 20 graus,
Ja no?
No.
Ahir estava, ahir que vaig anar a Girona, a veure el partit, a les 12, allà, perquè començava a les 12.
I què tal? Bueno, ara ho veurem a les portades, no preocupis.
Estàvem allà entre 12, el que va durar el partit, sí? Semblava que estàs... Si m'arriben a despertar i em diuen que estic al mes d'agost que m'hagués a dormir...
Tu creus, perquè feia un sol radiant i un dia preciós,
Sí, 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 bueno, tinc el coll aquí ben vermell.
T'has ficat moreno?
Sí, moreno paleta.
Moreno paleta, molt moreno bé. Paleta. El pròxim dia sense camisa, Joan.
Ja em penso que ja de sols així...
Queden poquets.
Ja en queden poquets i partits, no sé si encara quedarà algú, com que els... Ja saps que des de fa un temps els partits de Lliga no són mai a la mateixa hora, sinó que es van canviant.
Van variant, sí.
I els horaris, els assaigs, sempre quasi en 15 dies, diuen, la Lliga que organitza, a quina hora serà el partit, que jugarà el Girona, el Barça, el que sigui... i mai coincideix d'hora. Vull dir, mai. Juguen en 3 dies, ara abans eren 4, ara va entrar el dilluns, i el divendres, dissabte i diumenge, i esclar, tant te pot tocar un diumenge a la tarda, o com un diumenge a migdia, com un dissabte al migdia, com un dissabte a les 9 del vespre, o un divendres a les 9, vull dir... Pff.
Et tenen boig, horrible, Joan, et tenen boig, sisplau, un calendari oficial, no?
Sí, el que voldríem això. Per exemple, això no passa a Anglaterra. A Anglaterra també hi ha aquests canvis, però quan comença la temporada tots els clubs ja saben a quin horari faran durant tota la Lliga.
És que normalment els clubs tenen adjudicada una hora de joc per tal equip.
Sí, això, bueno, passava abans. Des que vam... que la Lliga és un negoci i s'ha de vendre a l'exterior...
Ha de compaginar amb els horaris visibles de tele de la resta del món, no? Molt bé. Pues ja sabem els valors. Anem a veure quina és la previsió per avui i per demà.
Vinga.
Sí, doncs fem un cop d'ull al blog d'en Sergi Corral, El temps a l'escala, i aquest és el titular. Dilluns molt ennuvolat, amb un dimarts de més estones de sol. Com dèiem, aquest dilluns 28 d'octubre ja, a punt d'acabar aquest mes d'octubre, les màximes ja no arriben a 20 graus, sinó que les tindrem entre 16 i 18 graus i unes mínimes d'entre 13 i 15, Molt acotat tot, està allà mateix, Pel que fa a l'estat del cel, un cel ennuvolat tot el dia, com ja dèiem, amb titulars amb núvols ben compactes, però que no deixaran pluja, amb boira espessa a primera hora, que alguns ens l'hem trobat a la carretera, i ambient humit tot el dia. Pel que fa al vent, calma de matinada, amb llevant molt fluix a migdia i tarda, i l'estat del mar arrissada tot el dia amb estones també de calma. La temperatura del mar també va baixant a poc, ja estem a 18,4 graus, i avui bandera verda.
Ja fa respecte a aquests 18,4 graus.
Sí. És la meitat de la teva temperatura corporal, ja,
Sí,
estem a la meitat, ja veuràs, sol ser entre 36 i alguna cosa, el 18 és la meitat.
Molt bé, això és el dia d'avui. Demà, dimarts, dia 29, les temperatures estaran entre 19 i 21 graus i les mínimes entre 13 i 15, amb un cel encara ennuvolat de matinada. Al matí s'obriran clarianes i la resta del dia quedarà un cel variable en núvols alts fins ben bé al vespre. A primera hora encara podem tenir bancs de boira, ambient que seguirà humit tot el dia. I el vent calma durant gran part del dia, en garbinet fluix al vespre. L'estat de la mar... calmes amb estones de rissada i també apte per condicions de bany i de navegació. De navegació encara diries que molt bé, de bany ja no tant. I la temperatura continuarà amb aquests 18 graus en 4. Molt bé, doncs això és el que ens diu el temps, amb aquest amb aquest apartat, amb aquesta secció, i bé, i continuem. I després del temps anem al resum de premsa. Molt bé, Cristina, venim d'un cap de setmana que han passat coses,
sí.
I suposo que els diaris ens en expliquen algunes.
Doncs mira, com ens diu, per exemple, el diari de Girona, que com fem sempre, comencem amb els de més proximitat, que obre avui amb aquest titular: Poveda augmenta un 51% el nombre de seients aquest hivern de Girona a Moscou. Afegeix que els vols a la capital russa seran, després de Pisa, els que tenen més plaça, i que Itàlia, Alemanya, Països Baixos i Rússia continuen com les principals destinacions. La fotografia principal en aquest cas és per la marxa d'ahir a Barcelona, amb aquest titular: el constitucionalisme clama al carrer contra el procés. Podem veure, doncs, aquí la gent que hi havia ahir manifestant-se amb pancartes que posa, per exemple, todos unidos somos más fuertes por una España sin fracturas, i es poden veure, doncs, tant senyeres com banderes d'Espanya.
Perquè aquí de banderes independentistes, d'estelades, poc.
No, estelades no.
Poques no, cap.
He dit senyeres, eh? Ho he dit a consciència, dir senyeres. No. També tenim una altra fotografia principal per al partit aquest
no
que
falta,
ens deia
no,
en Joan. Joan, ja sé que no t'agrada, però mira, podem veure Estuani, que es lamenta després de fallar el penal en un dels moments del partit d'ahir. Amb aquest titular, el pal castiga un altre mal partit del Girona.
Saps quant de temps feia que no fallava un penal, Joan?
Quan?
L'últim va ser el 2010.
9 anys.
9 anys que no fallava un penal.
És que hi ha molta porteria, eh?
Exacte. I el va tirar el pal al minut 93, a punt d'acabar el partit.
Que dolor.
Amb un partit desastrós, horrible, que em penso que normalment els partits de Sant Narcís, els últims, si fa 2 anys el Girona derrotava el Madrid per 2-1, l'any passat derrotava el Rayo Vallecano també per 2-1, i tocava el partit de Sant Narcís.
Tocava.
Sant Narcís va estar més atrapant mosques que pas durant en el futbol.
Doncs això és el que ens diu el diari de Girona. Si et sembla, anem a l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dilluns 28 d'octubre, que obre amb una frase de l'expresident de l'ANC i exdiputat, condemnat a 9 anys de presó, Jordi Sànchez. És aquesta: mai havíem estat tan forts i l'Estat tan desorientat. Afegeix també altres frases dites en aquesta entrevista, com per exemple, no dubto que els excessos d'alguns agents de la Brimo seran motiu de sanció, que no entenc les deslleialtats continuades entre socis, la manca d'unitat em fa mal, i que no pot fer deixadesa de funcions, la seva obligació és parlar, pagarà cara la seva vanitat.
I anem ja per als diaris.
Sí, no? Sí. Perquè la fotografia principal de portada també és per aquest partit del Girona. Amb aquest titular, el Girona continua atordit. En el debut de Moreno, l'equip no passa del 0-0 contra l'Alcorcón, que resultat que no havíem dit prèviament a l'altra portada. 0-0 és el resultat, i també veiem Estuani en aquest moment, doncs, en un dels moments del partit. I ja està, passem als barcelonins, que ja no faran menció del Girona, Joan. Com, per exemple, a La Vanguardia, que obre amb aquest titular: la manifestació constitucionalista dona una treva a PSOE, PP i Ciutadans. Al voltant de 80.000 persones es congreguen al Passeig de Gràcia de Barcelona per clamar contra el procés i demanar concòrdia. I podem veure, doncs, una vista general, en aquesta imatge principal de la portada de la manifestació constitucionalista d'ahir al Passeig de Gràcia de Barcelona. 80.000 persones segons Guàrdia Urbana, 400.000 segons els organitzadors. Sí. Aquestes eren les dades que podíem veure ahir a diverses televisions que ho retransmetien. I bé, és aquestes dades que sempre costa de concretar, i que solen haver-hi diferències normalment,
per
on interessa.
No sé què he escoltat, quina manifestació era, que van dir, mira, i va dir el que presentava l'informatiu, diu, per primera vegada coincideixen les dades de l'organització i les de la policia, però no em diguis quin...
Sí, a mi també em sona, però tampoc et sé dir ben bé quin dia, perquè portem molts dies de mobilitzacions i costa...
I no fa pas gaire, com que hi ha hagut tantes, vull dir que...
Anem a veure què ens diu el periòdico, i aquest és el titular: el rebuig al procés també omple el carrer. Afegeix que la marxa reuneix 80.000 persones, lluny de les xifres del 2017, i que la crisi a Catalunya marca l'estratègia electoral dels partits. Aquesta és la portada del periòdico. Ja només ens queda per veure la de l'Ara, que òbviament també va en la mateixa línia, és el tema del dia. L'unionisme també es mobilitza, afegeix que, bé, a tot arreu estan d'acord, 80.000 persones que es manifesten a Barcelona contra el procés i en defensa de la Catalunya espanyola. També afegeix que els socialistes se sumen a la cita de Societat Civil Catalana amb PP, Ciutadans i Vox en plena cursa del 10N. I la fotografia principal, doncs, també veiem tot aquest passeig de Gràcia ple de gom a gom.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, les fotografies que coincideixen amb aquesta manifestació, que, penso que mai de la vida hi havia hagut tantes manifestacions juntes en tan poc temps.
Sí, tantes mobilitzacions, perquè continuen avui també, segurament demà ho veurem a les portades dels diaris. Avui, doncs, s'estan començant aquestes autoinculpacions als jutjats tant de Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona. Centenars de persones ja s'estaven esperant a primera hora que obrissin els jutjats i això serà, doncs, una cosa d'aquestes que portarà cua.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, estarem atents a tot el que va passant i també com cada dia explicant-los com això ho plasmen els diaris amb titulars i també amb fotografies. Bé, després ja d'aquestes dues primeres seccions anem a posar un apartat musical. Avui no serà música del poble catalana, sinó que serà un altre
tipus. Què ens posaràs avui?
Un altre tipus. Avui t'enviaré un missatge.
Un missatge? A mi?
Sí.
Ai.
T'enviaré,
què vols dir?
T'enviaré un missatge. Espera't, que l'has de preparar ara. Un missatge dintre una ampolla, t'enviaré.
Just a castaway, an island lost at sea. Oh, another lonely day with no one here but me. Oh, more loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. Oh, I'll send an SOS to the world. Let's hear you. Yes, it's in the bottle. You can do better than that. Yes, it's in the bottle. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Send it out, SOS. Send it out.
el més calent a l'Aigüera.
Bé, continuem aquí el més calent a l'Aigüera i després d'aquestes dues seccions, avui acompanyades amb polis, aquest missatge dins una ampolla, continuem aquí el més calent a l'Aigüera i ara ja és l'hora de sants, aniversaris, notícies, refranys i algunes cosetes més. Molt bé, Cristina, anem a veure quina amistat tenim avui que hagin de felicitar, que no ens haguéssim recordat.
De qui és el sant avui?
Avui, dia 28, Sant Simó de Cananeu i Judes Tadeu.
Jo no conec cap, però si tu has de felicitar algú...
I Santa Cirila.
Cirila, mira, un nom original.
Doncs bé, si algun Judes... si en queda algun, i ho celebro avui...
És que és... un nom que, clar, té connotacions molt negatives, dir-te
sí,
Judes.
Sí, 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 està assenyalat, sembla que estigui assenyalat.
Sí, de For Life, sí, sí.
Si te posen Judes, dius, carai, carai,
bé, aquests són els sants, a felicitar, doncs, des d'aquí a les persones que ho celebrin, i també felicitar, doncs, a tots els oients que avui sigui el vostre aniversari, i us haig de dir que si avui és el vostre aniversari, si avui feu anys el mateix dia que Bill Gates, que en fa 64.
Carai.
El gran Bill Gates, món de la informàtica. Agraïm moltíssimes coses a Bill Gates, en veritat, eh?
És que seria la nostra vida sense en Bill Gates.
En Bill Gates, sí, que és com s'escriu, eh? Bill, en Bill Gates. També és l'aniversari de l'Eros Ramazzotti, que en fa 56. Aquesta veu m'encanta.
No sé per què fan les introduccions tan llargues, eh?
Ai, tal, oi, tal. Ara.
Encontrar un nadador. Hoy, como siempre. Estoy pensando...
Bé, i després de l'Eros Ramazzotti, l'última persona que tenim seleccionada...
La gran Julia Roberts, que en fa 52.
La Pretty Woman.
La Pretty Woman, entre moltes altres, eh?
Mhm. Molt bé, doncs això és els que fan aquests personatges públics, que fan anys, i ens anem ara a l'apartat de curiositats.
I avui què descobrim?
Avui ens parlen d'observatoris.
Observatoris?
Sí.
De quin tipus?
Observa.
A veure.
Observa.
Sabies que...
El 1880, el director de l'Observatori Astronòmic de Harvard estava tan frustrat amb el seu equip que sovint deia: «La meva sirventa escocesa ho faria mil vegades millor». I així va ser. El director va contratar la seva sirventa, Williamina Fleming, que es va convertir en la directora de l'equip durant dècades. Va classificar desenes d'estrelles i va descobrir la nebulosa Cap de Cavall a la constel·lació d'Orió.
Què et sembla?
Una gran història. Sí, sí. La vida et pot canviar en un moment, eh?
Sí. Això seria igual que una famosa frase que va fer el que aleshores va ser president del Barça, que era en Josep Lluís Núñez, que va dir que els fitxatges els feia la seva portera, la portera de l'edifici.
Ah?
També va sortir...
Sí o no?
Ho deia de broma, això.
Ah. O no? Tota broma té un 50% de veritat, Joan.
Ah, sí?
Sí?
Sí, sí.
Però ho dius en forma de broma perquè no vols que t'enganxin.
Carai. Veus?
És una teoria. També potser el Sabies que algun dia ens ho explicarà.
El Sabies que amb Cristina Cantó.
Sí.
Avui ens parlarà de bromes.
Tota broma té un 50% de veritat, però ho dius en format de broma perquè no vols que sàpiga que realment penses el que estàs dient, però una part de tu necessita expressar-ho i per això utilitzes la broma com a mitjà.
Molt bé. Veus que això ja ha quedat gravat.
El pròxim Sabies que.
I el pròxim Sabies que parlarem de les bromes i de la veritat. Molt bé, on estàvem ara? Sí, ara ens anem ja a l'apartat de notícies. Què passava ara fa un any i què em passava ara fa 5?
Doncs ara fa un any aquest era el titular. Els pescadors professionals de Catalunya han mostrat algunes accions que dins la seva tasca diària fan per conservar la biodiversitat marítima. Ha estat en una jornada celebrada al Maram de l'Escala on s'han exposat 4 casos pràctics i les millores que han suposat.
I així és, escoltem un fragment de com en parlava l'informatiu.
El maram de la confraria de pescadors de l'Escala ha estat l'escenari de la primera jornada sota el títol La pesca com a eina de conservació de la biodiversitat. Ha estat organitzada per la Federació Catalana de Confraries de Pescadors i ha servit per donar a conèixer el paper dels pescadors professionals de Catalunya en la conservació de la biodiversitat marítima. En total han estat 4 xerrades a càrrec de científics, tècnics i representants de les confraries catalanes. Una sobre el sonso i el corb marí, una segona sobre la recuperació de la tortuga babaua, una altra sobre l'observació de la llúdriga a la Mediterrània i la darrera amb la pesca sostenible al Canyó de Creus. Són accions que duen a terme els pescadors de manera voluntària i moltes vegades instintiva. Antoni Abad, president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.
Perquè al final el que volem tots és tenir un recurs que sigui sostenible. Egoistament ho dic. Nosaltres volem un recurs sostenible perquè som espècie extractiva i ens volem guanyar la vida. Però a la vegada i paral·lelament el que sí que podem fer és tenir en definitiva un mar millor.
I així ho explicava l'informatiu d'ara fa un any i ara en fa 5, el colabrot. El colabrot que hi havia aquí a l'Escala amb el centre d'atenció primària de l'Escala, amb el CAP. I la notícia deia que 9 contratemps en el colabrot del centre d'atenció primària de l'Escala. Empreses tenien fins avui per presentar les seves ofertes per la gestió del centre d'atenció primària. Però un problema en les bases ha fet que el Departament de Salut hagi decidit aturar el concurs públic fins nou avís. I l'informatiu ho explicava així.
El segon intent del Departament de Salut d'adjudicar el servei de gestió del CAP de l'Escala s'allargarà molt més del que estava previst. Després que la primera adjudicació s'anul·lés i es deixés sense efecte la concessió a la multinacional Eulen, ara un nou problema paralitza el procés. El 13 d'octubre, el DOC publicava les bases per a la nova adjudicació del servei del CAP de l'Escala i el termini per presentar ofertes acabava avui. Ara, però, segons publica la Generalitat, el concurs s'atura fins a nou avís perquè cal acotar més els requisits pel que fa a la plantilla. L'alcalde de l'Escala, Estanis Puig, es mostra sorprès per aquest nou contratemps i reclama una vegada més que el cap de l'Escala torni a integrar-se a l'Institut Català de Salut.
Sabem que s'acabava el termini avui per presentar les pliques i que s'ha ampliat perquè alguns dels que hi volen concursar demanaven més ampliació d'informació pel que fa al capítol de personal, perquè les bases sembla que posen que s'ha de subrogar el personal, és a dir, la nova empresa se n'ha de fer càrrec, i tornem a estar allà on estàvem ara fa una mica més d'un any.
Bé, i aquest col·laborat va acabar que no va ser ni l'empresa Eulen ni l'Institut Català de la Salut, sinó el que fins que es van tornar a posar les bases concurs era Fundació Salut Empordà, que és el de l'Hospital de Figueres, en què depèn el cap de l'Escala. Però encara hi ha més tema, vull dir, aquí hi ha una part i segurament encara sortirà alguna altra notícia més que explicarem aquí d'ara fa 5 anys sobre aquest colabrot del centre d'atenció primària. Bé, refrany, frase dita o exclaim clam home del dia.
Què diu així? Fes el que jo dic, però no facis el que jo faig.
I ara, a veure com ens ho explica això Víctor Pàmies.
Sí, perquè és una bona frase, eh?
Espera en refranyer.
Fes ta festa.
Dites i refranys amb Víctor Pàmies.
Fes el que jo dic, però no facis el que jo faig. Fets i no paraules, i coherència entre el que es diu i el que es fa. Aquesta dita ens adverteix que no sempre són coincidents les idees exposades amb els fets posteriors o anteriors. Suposo que no és molt demanar ser conseqüents amb les nostres idees. Pensant en exemples d'aquest decalatge entre el que es predica i el que es fa, em ve al cap de seguida l'Església. Aquella església dels pobres, amb el vot de pobresa, que viu en fastuositat en palaus ben allunyada del món. Un altre cas, els polítics. Sobretot, els que ens alliçonen i després tenen els armaris plens de roba bruta. Fes el que jo dic, però no facis el que jo faig.
Has pres nota, no?
Sí, m'ha agradat molt que després fes servir metàfores per explicar aquest refrany, i és molt cert, perquè realment són molts els que prediquen però després no actuen amb l'exemple, i això és el que ens ve a dir aquesta gran frase d'avui, de fes el que jo dic però no facis el que jo faig.
Molt bé, doncs ja quasi arribem a la part final, o més ben dit, arribem ja a la part final amb la cançó del dia, i estem a l'any 1991.
Quan jo vaig néixer, jo aquí ja havia nascut, Joan, ja havia per nascut? Primera vegada, ja havies... era algú.
Ja havies escoltat aquesta cançó?
No ho sé, ara ho descobrirem, perquè...
Érem molt fans a casa teu dels Dire Straits?
No ho sé, Colin Elvis, no? És la que escoltem?
Sí.
Ara l'escolto i dic a veure si tinc memòria de quan tenia mesos i l'havia sentit.
És Colin, és una trucada.
Sí, trucada. Què em fa pensar?
Okay.
Amb el Lucky Look.
Eh?
Allà, a poc a poc, amb aquells carrers així de...
Els germans Dalton?
Sí, eh? Ara aquí apareixen corrent intentant...
Mm. Doncs amb la veu de Mark Knopfler, el líder d'aquesta banda dels Dire Straits, que ens han deixat temes tan importants com Sultans del Swing, Walking...
¿Qué nos quieres decir?
El Lady Brighter. Bueno, ara que no va venir el nom. Però bé, escoltant ja aquesta cançó de fons, Cristina, com sempre és el moment que ja et diguem adéu, però abans sempre ens agrada que ens expliquis alguna coseta que ens puguis explicar d'aquesta tarda molt fort.
Doncs farem pinzellades de medi ambient, de gastronomia, però l'entrevista principal avui la centrarem a Héctor Salvador, que és el director de Triton Submarins, que ens explicarà, doncs, bàsicament, històries de submarins creats parcialment aquí a Catalunya, però que són els que més avall poden anar.
Carai, interessantíssim.
No us ho perdeu? De 4 a 6, al Far.
Doncs vinga, Cristina, esperem a Gallona.
Fins després.
Els Dire Straits, un dels seus èxits que va ser número 1 tal dia com avui de l'any 1991, 28 d'octubre, que abans ja havien tingut altres números uns, Lady Brighter, Sultans del Swing, el Walk of Life, que és el que no me sortia abans, i bé, de tota una sèrie d'èxits que ens va deixar aquesta banda britànica amb tot un grapat de treballs discogràfics publicats. El que passa que no hi ha cap manera que es volguessin tornar a juntar, això que han fet algunes altres bandes, per fer algun que altre concert. Per exemple, The Police ho ha fet, i algun altre, que no m'ha ve al cap. Però sembla que els Dire Straits, de moment, encara no s'hi han posat. Potser ho veurem. Ojalà de saber que tornessin a veure els Dire Straits, inclús de les primeres bandes, com hi havia la Knopfler. Molt bé. Continuem aquí el Més Calent a l'Aigüera. I ens anem a la secció que ens porta el dilluns, a l'un per un, la Montse Hidalgo, amb una entrevista avui a Luz Galvás, que presenta la seva quarta novel·la, El latido de la tierra.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Una gran mansió en un poble que perd la seva gent i una protagonista que s'aferra a les pedres de la casa, als records familiars, mentre reviu una història d'amor de joventut. Així són les arrels d'aquesta història, El latido de la tierra, la quarta novel·la d'una dona nascuda fa 51 anys a Montsó, llicenciada en filologia anglesa i que va triomfar amb la seva primera novel·la, Palmeras en la nieve. Luz Galvás, benvinguda. Què tal?
Moltes gràcies, Montse. Bien.
La belleza del Pirineu en donde vive y escribe vuelve a las páginas de un libro. ¿Qué tiene la montaña para darle tanta fuerza?
Es inspiradora. Yo, más que la montaña, yo diría la naturaleza. A mí siempre me ha gustado mucho vivir en contacto con la naturaleza en un entorno rural. Desde que nací he estado vinculada al entorno rural y yo creo pues que ya es parte de mí. Ya lo voy asumiendo como que es inevitable que yo siga vinculada a la tierra. Es verdad que esta novela está ambientada un poquito más en la tierra que yo digo, en la tierra media. O sea, se ven las montañas al fondo, pero la acción sucede en un pueblo cerca del llano, ¿eh?
Su protagonista, que vive también toda su vida en el mismo lugar, enganchada a la tierra, es coetánea suya. Ahora que se habla tanto de ese término, no sé si a mí particularmente no me gusta mucho eso de cincuentañeras. Quizá hay que buscar menos etiquetas y situar más a las mujeres de mediana edad en el lugar que corresponde.
Cuando planteaba la novela pensé, no quiero escribir una novela sobre una jovencita que empieza a vivir, o sea, un viaje iniciático hacia la madurez, ¿no? Yo planteaba una novela sobre mi generación, una novela con muchos temas, amor, amistad, generacional, y un homenaje pequeñito también al mundo rural. Por lo tanto, yo buscaba una mujer que ya tuviese una vida vivida, que no fuese una ingenua, y plantearle a esta edad, a mitad de tu vida, plantearle un reto. ¿Es capaz esta persona de transformarse y de aceptar los cambios que le están sucediendo ahora, que no han sucedido antes, que coincide que le suceden ahora? Y este era el reto, ¿será capaz ella de transformarse o no?
Puede parecer que es un libro bucólico, El latido de la tierra, de anclaje al paisaje, pero resulta que nos ha puesto, así como para empezar, una persona muerta y una casa, y nos hace pensar mucho así de entrada. ¿Por qué este juego?
Tenía clara la historia. Y siempre que escribes una novela, una vez que tienes ya la historia en tu cabeza, tienes que ver narrador, si va a ser primera, tercera persona, la focalización, las escenas, qué sucede aquí en cada capítulo. Y entonces necesitaba una estructura narrativa que transmitiese un poco de ansiedad, un poco de miedo, un poco de inquietud, que me permitiese hacer pequeños saltos en el tiempo, no mucho, porque los saltos se suceden en 6 meses de diferencia. Y para esto me resultó muy útil las estrategias de la novela policíaca, que además también permiten un poquito de crítica social. Y así ya podía meter todo lo que quería meter, y esta fue definitivamente la estructura.
Metió todo esto y además 35 canciones en 33 capítulos, donde además cada canción no es para tenerla de fondo, sino que hay algo más. ¿Por qué escogió lo que escogió y por qué se decidió con este juego también de la música.
Al pensar en una estructura que pudiese reflejar esta novela generacional, las últimas décadas en España, mi juventud, la juventud de una generación, yo recuperaba también mucha música. Entonces pensé que era un guiño muy interesante que girase también la novela en torno a la música. Entonces los capítulos tienen por título canciones que representan también el contenido de cada capítulo y que a medida que va evolucionando la acción en la novela también van peleándose entre el presente y el pasado. Es decir, ¿qué tiene más fuerza en la vida de la protagonista en la novela? ¿El pasado o el presente o el futuro? Entonces la línea de las canciones va incorporando poco a poco canciones del presente, hay otra regresión al pasado, pero luego vuelve a continuar hacia el presente, y esto me resultó muy interesante. Y además, cada tema, bueno, tenía que cumplir que me gustasen a mí entonces, que me gusten ahora igualmente, con la misma intensidad que entonces, es decir, que hayan envejecido bien conmigo, y también cada capítulo da el tono del capítulo. Es decir, si en el capítulo hay alguien que está sufriendo por algo, el tema tiene que tanto temática como musicalmente, tiene que tener que ver con el capítulo. O sea, no fue fácil elegir las canciones, no fue fácil.
¿Cómo un lugar tan pequeño como el que relata en su libro puede esconder tantas emociones y tantos sentimientos?
En el momento que tienes una persona, tienes una novela. Con una sola ya te sale una novela, ¿no? No sé, yo creo que como en todos los sitios, es también saber ver en lo pequeño pues algo mucho mayor, ¿no? A mí me encanta que mis novelas, que están inspiradas en lugares pequeños, toquen alguna fibra universal, porque por eso se están traduciendo y se están entendiendo en otros lugares. A mí esto me parece muy bonito, pero a mí también me pasa cuando leo de autores extranjeros, ¿no? Que escriben sobre lugares recónditos, remotos, pequeños, no sé. Es mi forma de escribirnos.
Nos dice que solo la fuerza del amor tiene el poder de encontrar el camino de la verdad.
Este es el resumen de la novela. Sí, pero además del amor con mayúsculas. Por supuesto hay una historia de amor pasional. A mí me encanta que salga la protagonista. Se debate también entre el pasado y el presente. Pero viene a decir la novela, un exceso de pasado puede coartar tu libertad, es decir, el arraigo está bien, pero sin que nos pasemos, ¿no? Y la pertenencia a un lugar puede ser un orgullo, pero también puede ser una losa por lo que te puedes perder. Entonces, de alguna manera la novela plantea, y sin desvelar nada, que cuando se comprende el significado real del pasado como algo íntimo que llevas dentro, que no es en realidad un sitio, que no es una casa, que no son unas paredes de piedras, sino que es un sentimiento, viajas más ligero de equipaje y te comprendes mejor y te quieres más a ti. Entonces la relación de amor que se establece con tu territorio es algo muy íntimo y muy personal, y te puede, desde luego, una vez que comprendes esto, que no hay que pasarse con el apego, te amas de otra manera.
Vamos a pedirle a Luz Gabás algo muy personal, que abra su libro, por favor, que escoja un pequeño fragmento y que comparta su lectura con nosotros.
A mí este que voy a leer me gusta mucho porque resume la novela, o lo que quería decir, ¿no? La verdadera decrepitud no estaba en el aspecto físico de la casa, en el yeso que se desprendía de las paredes, en las vigas de madera que se movían, en las tejas desplazadas que dejaban paso a las goteras, en la carcoma que agujereaba los muebles, en las baldosas que se agrietaban en los cuartos húmedos, en las ventanas que se encogían dejando entrar el aire o en los postigos que perdían el color. El verdadero declive previo al hundimiento final se encontraba en la actitud existencial de sus moradores.
Luz Gabás, que sigue viviendo en un valle al pie de las montañas.
Sí, sí, yo vivo en el Valle de Benasque, precioso Valle de Benasque.
Donde, si no tengo mal entendido, llegó a ser alcaldesa.
Hace tiempo ya, sí, sí, lo fui, 4 años, una legislatura entera.
¿No le gustó la experiencia para repetir o qué pasó?
Bueno, yo me presenté, era difícil que saliera, ya era difícil que saliera la primera vez y la segunda más todavía, ¿no? Y ya entonces coincidió con la publicación de Palmeras en la Nieve y ya renuncié al acta de concejal, porque no se puede llegar a todo, y entonces ya el siguiente de la lista, tiro del carro.
Ya que nos ha recordado Palmeras en la Nieve, fue su primera novela, y bueno, llegar y besar el santo, libro, traducciones, película, 2 Goya, ¿qué aprendió de aquella experiencia tan intensa?
Aprendí mucho porque me cambió la vida. O sea, gracias a Palmeras. Yo he tenido una vida antes de Palmeras y otra vida después de Palmeras. Me permitió, primero, demostrarme a mí misma, antes incluso de que sucediera todo este boom, demostrarme a mí misma que podía escribir una novela, que es la novela que quería escribir desde hacía tiempo. Encontré el momento y la escribí. Cuando puse el punto final dije, lo he conseguido, una novela muy larga, me llevó 5 años de mi vida. Luego ya vienen otras fases, búsqueda de editor, eso es más latoso, eso me llevó mucho tiempo, era desconocida, no tenía gente, no conocía a nadie, pero bueno, la grandísima editora Raquel Gisbert pues supo ver el valor de esta novela, ¿no? Nadie había hablado de Guinea como lo conté yo, de una manera fácil de comprender, y hablar de todo el proceso de independencia, que fue muy complejo, pero a la vez con una historia de amor, con una historia de nostalgia, de revisión histórica, una novela poscolonial. Era compleja la novela, muy completa, y bueno, gracias a Palmeras en la Nieve estoy yo hoy aquí, porque me ha permitido dedicarme a escribir y bueno, y ya voy por la cuarta novela. Entonces yo siempre le estaré agradecida a mis Palmeras.
¿Y cómo se siente con este El latido de la tierra?
Este libro es el más cercano a mí porque habla de mi generación. Entonces me ha hecho también bucear en el pozo de mi pasado y reflexionar, como hacen los personajes de la novela, cómo me enfrento al paso del tiempo, si se han cumplido mis expectativas como persona, no tanto por los logros laborales, sino en mi cuerpo, que se va deteriorando ya con el paso del tiempo. Mi vocecita sigue siendo la misma de los 20 años, entonces cuesta ajustarse a nuevas décadas y a este paso del tiempo. Entonces la novela habla de la decrepitud de un espacio físico, porque está ambientada en un pueblo despoblado, pero también habla un poco de la despoblación del alma, en el sentido de la pérdida de ilusión. En ciertas edades parece que hay una tendencia a dos cosas: uno, a perder la ilusión, y dos, a mirar al pasado con excesiva nostalgia. Lo que decimos, nos ponemos en plan a recordar batallitas. Y por lo que sea, pues a mí me está pasando que no quiero mirar al pasado con tanta nostalgia, porque el presente tiene muchas cosas buenas y al futuro hay que encararlo con ilusión, ¿no? Entonces yo creo que esta novela también me ha servido para reflexionar sobre mí misma, aunque no es autobiográfica, pero sí que me ha servido para pararme, tomar un tiempo. De hecho, estaba preparando otra y esta pidió paso. Entonces yo creo que era necesaria esta novela para parar y hacer mi propia reflexión.
Luz Gabás, un placer.
Muchas gracias, un placer para mí también.
Un per un.
El més calent a l'aigüera.
Luz Gabás, després de Palmeres en la Nieve, ara El latido de la tierra, el llibre que ens ha s'ha parlat en aquesta entrevista que li feia la Montse Hidalgo en l'apartat un per un. Bé, 6 minuts per arribar al punt de les 12 i ho farem amb música, començant per el Sense Sal, que ens canta en aquest tema que porta per títol La sortida.
Canviar mentre ens anem fent grans, però hem seguit caminant, seguint les nostres passes. Que jo ja sé que els dilluns a març són els nous dissabtes, si ets al meu costat. Vull saber com ho fas per no ser com els altres. Els secrets que ens hem guardat entre nits improvisant, que per molt que diguin no podran canviar. Digue'm tu què és el que vols, oh, oh. Digue'm tu què és el que vols, abans que acabi el dia. Saltem-nos la sortida, canviem-ho tot. Digue'm tu què és el que vols, oh, oh. Digue'm tu què és el que vols, abans que acabi el dia. Saltem-nos la sortida, canviem-ho tot. que no és important, però els dies passen i volant passem els anys. Vull ballar com abans, de pensar com ballava. No fem d'avui una nit normal, i si pregunten digues que ja ho entendran. No deixem per demà el que puguem fer ara. Els secrets que ens hem guardat entre nits improvisant, que per molt que diguin no podran canviar. Digue'm tu què és el que vols.
D'expressió de mig somriure, ganes de riure, i les hores volen i així passar una tarda i una altra i una altra. Com m'agradaria que els petons no fossin sempre a la galta. No només els bojos fan bogeries, si et digués que m'agrades ja ho sabries. I això no passa tots els dies, alguns dies paties, d'altres són galimaties. Vull trobar-te totes les teves pigues, sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra, i no sé què faria si no hi fossis algun dia. Vull trobar-te totes les teves pigues, sóc tan cigala com formiga. No sé què passa, però tu em toques la fibra, no sé què faria si no hi fossis algun dia. Sempre de color rosa, no. I el rosa no sempre l'amor s'hi posa. Mai serà perfecte, només fem-ho funcionar. No vull complicar-me, no busquem tres peus al gat. Que ni els petons ens callin la boca, però de vegades toca, i roca pica i rica poca. I el que et fa rica és tenir el cor ple encara que tinguis la butxaca petita. Vull trobar-te totes les teves